Fa uns dies, la Guàrdia Civil va desmantellar a Granollers un dels laboratoris més importants d'Espanya de producció de drogues sintètiques. Tenia la capacitat de sintetitzar entre 5 i 10 quilos de droga cada dia. Volem parlar avui del seu consum, que pot tenir conseqüències molt greus i imprevisibles. Ja ho adverteixen els metges de família i també molts experts. Estan arribant a Catalunya drogues sintètiques molt potents, sense que se sàpiga ben bé quina és la seva composició, i per això diem que els efectes són imprevisibles i més si es barregen amb altres substàncies. Ens ho explicarà molt millor la Mireia Ventura, que és la coordinadora dels serveis d'anàlisi d'Energy Control. Què tal, Mireia? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, què vol dir això de que aquestes drogues noves que estan arribant a Catalunya tenen un efecte imprevisible i no precisament bo? És per la seva composició, per la seva potència? Per què és, Mireia?
Recentment el que hem estat detectant és que han anat entrant diferents substàncies al nostre país, però també a molts altres, i aquestes noves substàncies en tenim molt poca informació. Per això diem que alguns dels efectes poden ser imprevisibles. Però sí que és veritat que d'algunes ja sí que en podem saber més que d'altres, i evidentment cada substància és diferent. Però sí que a partir de, no, des de fa uns 10 anys, més o menys, sí que estem monitoritzant aquest fenomen de noves drogues, perquè al final també està molt subjecte a la legislació. En el moment en què es fiscalitzen unes, hi apareixen unes altres noves que estan com preparades, i clar, si de les que acaben de fiscalitzar en sabien poc, de les noves encara en sabem menys.
Clar, són drogues que no estan controlades, que no estan fitxades, per dir-ho d'alguna manera, i ja és el que té la delinqüència, no? Que es reinventa constantment per borrar la pressió i els controls policials, i al final la policia i les entitats aneu obligatòriament per darrere, no?, una mica.
Clar, el problema principal és que no sabem els efectes sobre les persones. No són substàncies que hagin passat doncs, per totes les fases d'investigació, que passaria un medicament, i per tant no sabem els efectes ni a curt ni molt menys a llarg plaç de determinades substàncies, i menys quan apareixen.
I esteu notant que està pujant el consum de pastilles d'èxtasi i altres drogues sintètiques, imagino que sobretot entre el públic més jove, perquè és un consum que va molt lligat a l'oci, no?
El consum de drogues de síntesi i principalment d'èxtasis va lligat a l'oci, però la mitjana d'edat no està baixant. Al final, les persones que accedeixen a aquest tipus de substàncies normalment ja acostumen a ser majors d'edat. O sigui, al final, la població més adolescent, com si diguéssim, no comença per aquestes substàncies. Es comença per l'alcohol, pel cànnabis, doncs potser també ara estan entrant altres substàncies més com el popper o l'oxinitrós, però les drogues de síntesi entren en un públic una miqueta més gran.
De quina edat més o menys estem parlant?
Normalment a partir dels 18-20 anys, depenent de la zona i depenent també de la substància. Però sí que és veritat que estem veient doncs, que ja com si haguéssim ens hem recuperat de la pandèmia i que l'ús de drogues de síntesi, això també ha sortit a l'últim informe de l'Observatori Europeu, just el consum d'èxtasi està augmentant, però és normal perquè també ho estem comparant amb uns mesos on l'oci estava molt tancat, amb uns anys, de fet, han estat.
T'anava a preguntar si aquestes pastilles podien ser una via d'entrada al món de la droga. Ja m'has dit que no, no? O sigui que els més joves no entren per aquí.
No,
és una mica més endavant.
No, al final el fet és que determinades... Perdona, digue'm.
Que entren una mica més endavant, en tot cas, no? A partir dels 18, dels 20, que més joves no comencen per aquí, per les drogues sintètiques.
No, normalment es comença, doncs, tabac, alcohol, després cànnabis, o sigui, al final... I també el fet de que es consumeixin drogues de síntesi no vol dir que després s'hagi d'anar a drogues més potents. Això ja hem vist, no?, aquest fenomen de l'escalada que s'ha descrit durant molts anys i hem vist que no és realment així. Al final, doncs, les drogues de síntesi tenen també un públic específic, molt relacionat també amb temes de música, llavors és molt específic d'aquest tipus de públic.
I de quin preu estem parlant, més o menys? És a dir, és un tipus de droga més o menys assequible?
El preu d'una pastilla d'èxtasi estaria sobre uns 10 euros, aproximadament. El tema per això que ens ocupa a nosaltres ara és poder informar a la població que les va consumir, que en una sola pastilla pots tenir entre dues i quatre dosis. Llavors, per això també és tan important saber exactament si la pastilla que tu tens al davant té una dosis, dues, tres o quatre. No? Llavors, sí que si veiem una pastilla de 10 euros que pot tenir fins a tres o quatre dosis, evidentment el preu no és molt alt. Però també, al final, també és una substància que tampoc s'utilitza en molta quantitat. O sigui, el tema de l'èxtasi no podríem dir que és una substància cara de consumir-la.
I els joves que la consumeixen o les persones que la consumeixen saben realment el que estan comprant i els efectes que pot tenir això?
L'èxtasi és una substància molt coneguda.
O qualsevol altra droga sintètica, vaja.
L'èxtasi és una substància molt coneguda i la gent que la consumeix normalment sap el que va. També és veritat que hem de també visibilitzar que portem molts anys de reducció de riscos i danys al nostre país. Per tant, la gent quan accedeix a aquestes substàncies ja sap el que va. I després també si podem oferir una informació sobre la composició exacta i saber exactament si la pastilla que tu vas a prendre té èxtasi, quantes dosis té, i si no tingués èxtasi, quina substància és, doncs això, evidentment, dona molta més capacitat a les persones de poder prendre decisions. Al final, també les persones quan consumeixen drogues il·legals tampoc no busquen ni anar-se a fer mal, ni al final busquen doncs, un plaer, busquen divertir-se, no? I per això també és tan important oferir informació específica a aquesta població perquè sàpiguen exactament què tenen entre mans i quina és la manera de fer-ho per poder disminuir al màxim els riscos de consum de substàncies.
Sí, aquest tipus de drogues sintètiques, Mireia, s'acostumen a distribuir en espais amb molta concentració de gent, joves, bàsicament, festivals, discoteques... amb tota la informació que hi ha, com és possible que molts joves acabin caient en aquest parany? Que donin el pas de vull provar-ho.
Bueno, al final també les substàncies hi són i hi han estat i hi seran, no? Al final també forma part d'aquest període d'experimentació, no? Voler provar determinades substàncies o voler provar determinades experiències. També regeixen molt amb la informació dels seus iguals. Si els teus amics o amigues ho han provat i els ha agradat, doncs tens més probabilitats que tu també ho vulguis provar. Per això és tan important oferir informació específica, quan ens referim específica és a població que ja està consumint, per informar sobre els riscos reals d'aquestes substàncies. Perquè al final, quan només traiem la informació dels nostres iguals, doncs ens falta informació.
Sí, et parlava abans de festivals. Per exemple, al Festival Primavera Sound es va detectar la circulació de pastilles de clefedrona, que és similar a l'èxtasi, i que fins ara crec que no es podia trobar a Europa. Com és de perillosa aquesta droga o quins efectes té?
La clefedrona fa un temps que l'estem detectant i la detectem tant en festivals com en els estants que podem muntar en altres llocs o fins i tot al nostre servei d'anàlisi. Al final, la clefedrona és una substància nova, és un euforitzant i és una substància que s'utilitza sobretot per enganyar, és a dir, per vendre-la per fals èxtasi o fins i tot per vendre-la per falses noves drogues que sí que estan més a moda, com la mefedrona. Però sí que al final és una substància que no és buscada normalment. Normalment és trobada i per accident.
I quins efectes té? Què pot provocar?
La clefedrona és un euforitzant i... determinar també dosis i com la consumeixis, si la consumeixes via oral o esnifada, té més efectes més o estimulants o empatògens. Però seria una substància que estaria una miqueta com si diguéssim entre l'amfetamina i l'èxtasi, però té uns efectes semblants.
I està començant ara? Vull dir, ja feia temps que l'heu detectat? Va a més? O això són modes i ara és aquesta i demà passat serà una altra? Això va canviant, no?, habitualment, molt ràpidament.
Sí. Al final, el mercat de drogues és un mercat més i es regeix per la oferta i la demanda, com qualsevol altre mercat. Per tant, ara estem en un moment on hi ha molt èxtasi. De fet, que hi hagi tanta quantitat en les pastilles d'èxtasi és indicatiu que hi ha molt èxtasi al mercat. Llavors, la presència de clefedrona o d'altres substàncies noves és menys freqüent. En aquests moments no podem dir que estiguem en un moment àlgid de detecció de noves drogues. Han estat altres anys on hem tingut més falta de disponibilitat de les drogues clàssiques i legals, doncs on aquestes substàncies han jugat el seu paper.
Molt bé, Mireia Ventura, coordinadora dels serveis d'anàlisi d'Energy Control. Gràcies per estar aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra i important aquest missatge, no?, sobretot de cara als més joves, d'anar molt en compte amb aquestes drogues sintètiques que són més potents i que estan arribant a Catalunya perquè els efectes del seu consum són imprevisibles i, vaja, la millor recomanació és no caure en el parany i no provar-ho. Gràcies, Mireia, que vagi molt bé.
Sobretot això, el més important és que es puguin informar i a partir d'aquí doncs, saber el que tenen entre mans. Això és molt important. Moltes gràcies a vosaltres. Bona
tarda. Fins una altra, Mireia, que vagi molt bé.